Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dilluns dia 7 de juny aquí a Ràdio Balaguer, el programa Portes Obertes, un espai que avui volem tornar a dedicar a la cultura i per això hem tornat a convidar el paer d'aquesta àrea, la paeria de Balaguer, l'Arnau Torrente. Molt bon dia, Arnau, i gràcies com sempre per ser aquí.
Molt bon dia, un plaer tornar a estar aquí.
Gràcies, igualment, Arnau. L'Arnau Torrente, cal destacar però que no ve sol, sinó que l'acompanyen avui dos tècnics de l'àrea, el tècnic de cultura, perdó, el Pep Angerri, i la directora de la Biblioteca Municipal de Balaguer, la directora de la Biblioteca Margarida de Montferrat, Núria Arbós. Molt bon dia també a tots dos i gràcies també per acompanyar-nos.
Bon dia.
Bon dia.
Dèiem que avui volem dedicar el programa a la cultura, un sector molt castigat per la pandèmia, que en algun moment doncs, va haver de parar-ho tot, però bé, que ara sembla doncs, que respira i cada dia amb més força, també aquí a la ciutat de Balaguer, on de cara als propers dies i mesos hi ha previstos diferents esdeveniments que avui volem repassar amb els convidats que ens acompanyen. De seguida parlarem de l'Encontats, del projecte Forma, del Festival Llavors, a banda de la línia d'ajuts de suport doncs, que properament posarà en marxa, obrirà la paeria adreçada als professionals artístics. Tenim damunt la taula aquests i altres temes, ho abordarem de seguida tot plegat en els propers minuts, però abans, Arnau, parlem del sector de la cultura en general, un sector que, com dèiem, ha patit molt, tot i que en el seu dia es va dir que la cultura era i és segura, encara es diu avui en dia. Però bé, ara sembla que ja sortim del túnel, no podríem dir-ho així, i s'organitzen ja molts actes presencials, tots ells, com no pot ser d'una altra manera, doncs amb totes les mesures de seguretat. Recentment s'ha celebrat la quarta edició de Jazz al Pati, també hi ha hagut concerts al teatre, el cicle Assolellats que va finalitzar ahir diumenge. Satisfets, m'imagino, Arnau, en aquest sentit que anem tornant, encara que sigui amb mesures, com dèiem, a una certa normalitat, no? No sé si podem, o si t'atreviries a utilitzar la paraula normalitat, però sí que sembla que a poc ens hi anem acostant, no?
Sí, venim d'uns mesos complicats i crec que es va ser especialment injust amb tot el sector cultural al principi. Recordem que es va tancar tot i vam trigar bastants mesos a poder recuperar dinàmiques de programació cultural. I un cop ho vam recuperar amb moltes restriccions i sempre amb aquesta incertesa de si es podrien fer les coses, amb quins límits de capacitat i amb unes mesures que tiraran una mica enrere al públic, però bé, ara, com bé comentava, sembla que comencem a veure la llum al final del túnel i bé, i tornar a engrassar la maquinària per tornar a agafar dinàmiques i bé, i que tornem mica en mica a estar com estàvem abans de la pandèmia i fins i tot m'atreviria a dir que a veure si podem estar millor, perquè a veure si de tot el que ens ha passat n'hem après alguna cosa i podem rectificar pràctiques que jo crec que eren necessàries canviar.
Satisfets en aquest sentit, m'imagino, de tots aquests actes que ara comentàvem, de totes aquestes actuacions que hi ha hagut en diferents espais de la ciutat, com també al teatre, al Pavelló Molí de l'Esquerra, també recordem hi va haver un concert, un dels ajornats per les festes del Sant Crist, també al teatre. Satisfets de com han anat les coses i de l'assistència de públic, tot i, recordem que encara hi ha aforament limitat, eh?
Sí, molt satisfets, no? Vivim unes setmanes estranyes, no? Perquè estem fent activitats que algunes d'elles estan programades per festa major i, per tant, hi ha aquesta espècie de déjà vu, de coses que ja s'haurien d'haver fet fa molts mesos i, en canvi, les estem fent ara, però molt satisfets amb la resposta. Jo crec que tant els concerts que hem pogut veure al teatre o al pavelló que venien de la festa major, inclús de dates anteriors, o el mateix Jazz al Pati, que l'hem tingut fa pocs dies, doncs molt contents amb la resposta i ja es nota que la gent en té ganes i que bé, l'estiu fa bona pinta en aquest sentit.
Un estiu que, bé, podrem gaudir aquella ciutat, podrem gaudir de moltíssimes activitats que ara comentarem, però abans parlem de qüestions passades, d'esdeveniments passats i concretament Un de recent és el 588è aniversari de la mort del comte Jaume d'Urgell. La commemoració d'aquest aniversari es va fer ahir diumenge i el tècnic de cultura, el Pep Engerri, ens podria comentar, Pep, doncs, com va anar aquesta ofrena floral i també destacar que ja es van anunciar qui són els guanyadors del 32è Premi Jaume d'Urgell, no?
Correcte. Tal com comenta Sònia, ahir es va tenir lloc ahir a la tarda a l'avinguda Comte Jaume d'Urgell, davant del monument de l'estàtua al Comte Jaume d'Urgell. A partir de les 7 de la tarda va tenir lloc l'ofrena floral i els diferents parlaments de les autoritats. També es va anunciar, just després de l'ofrena, amb la lectura de l'acte a càrrec del secretari del jurat, en Joan Viscarri, les guanyadores del 32è Premi Comte Jaume d'Urgell. Val a dir que aquest any, a partir d'aquest any, el mateix jurat va decidir, doncs, que el premi passés a tindre dues categories, una d'individual i una altra de col·lectiva. La individual aquest any la va guanyar l'escriptora de Tremp, Maria Barbal, i la col·lectiva, l'escola La Bressola de Perpinyà. Dues propostes que van tenir la unanimitat del jurat i que ahir es va anunciar, i que tant de bo esperem que als voltants de les festes del Sant Crist puguin tant venir la Maria Barral com algun representant de l'Escola Bressola a recollir aquest premi que es va anunciar ahir. Com us deia, el premi inicialment, el premi Comte Jaume d'Urgell, el va impulsar, com sabeu, des del Consell Comarcal de la Noguera. Farà uns 5 o 6 anys el va assumir la Paeria de Balaguer, i inicialment estava pensat com a un sol premi, a una persona o a una entitat. Va passar durant els anys a ser una persona i una entitat de forma ex aequo, i a partir d'aquest any el jurat solemnement va proclamar, doncs, que hi haurien, a partir justament d'aquest any, dues categories, com us deia, una d'individual i una altra de col·lectiva. A part del premi, doncs, en aquest mateix acte ahir es va presentar el que serà, bueno, el que és el logotip de Balaguer, la capitalitat de la sardana de l'any vinent, de l'any 2022. Es va presentar, penseu que és un logotip que s'utilitza habitualment en els diferents capitals de les sardanes, introduint només algun canvi de color. En aquest cas, el logotip que es va presentar introdueix els colors de la senyera i després també, doncs, en aquest cas, dels colors del comtat d'Urgell, que són el negre i aquest groc tirant quasi cap a ocre. I, per tant, una mica el tret de sortida de tot el que serà un ventall d'activitats que tindrem a la ciutat de Balaguer durant l'any 2022 amb el tema de la capitalitat de la sardana. Es va aprofitar de fer aquesta presentació perquè just també teníem un concert, una audició de la Bellpuig Cobla a la placeta de Sant Domènec, precisament també amb tots els sardanistes presents. Penseu també que aquesta activitat, la Paeria Balaguer, el que pretén amb aquesta festa de l'aniversari del comte Jaume d'Urgell és retornar a la societat civil una festa, estrictament, que havia sortit de la societat civil. Recordareu que la va començar a iniciar fa molts anys l'acció cultural Comte Jaume d'Urgell. En el pas dels anys, doncs, aquesta associació, doncs, va deixar d'existir, va assumir durant un període de temps curt la Paeria Balaguer per a que no morís aquesta festa, i a partir d'aquest any s'ha anat parlant amb entitats, i concretament serà el Casal Pere III qui agafarà el relleu de l'acció cultural Jaume d'Urgell. Ja l'edició de l'any vinent serà un altre cop la societat civil, amb el suport, òbviament, de la Paeria Balaguer, qui portarà les regnes d'aquesta celebració que va tenir lloc ahir a la ciutat de Balaguer.
Has parlat d'aquest nou logotip pel que fa a la capitalitat de la sardana. En relació a les activitats, Pep, ens en pots avançar alguna, o encara s'estan acabant d'idear amb aquesta comissió que s'ha creat per dur a terme els diferents actes?
No us podem avançar gran cosa, perquè ho estem treballant conjuntament amb l'associació Balaguer Capitalitat de la Sardana. De fet, s'ha pactat, és una comissió paritària entre aquesta associació i la Paeria Balaguer. Ens anem reunint periòdicament, tenim ja moltes coses avançades i ja us podem dir que ben aviat anirem anunciant doncs, diverses accions i activitats que tindran lloc a la ciutat de Balaguer. No ho puc avançar jo ara aquí perquè seria faltar el respecte a una part de, en aquest cas dels protagonistes, que són l'associació, que evidentment són els que estan tirant del carro amb el suport, en aquest cas, de la Paeria Balaguer. Ja s'anunciarà oportunament, però sí ja us podem dir que durant tot l'any hi haurà activitat, i no només, aquesta sí que ja us ho podem avançar, que no només està pensat pels amants i per la gent que li agrada el món de les sardanes, sinó que vol que sigui molt transversal i que justament la capitalitat de la sardana faci que altra gent que les sardanes i el món de la sardana no tingui un especial interès, doncs que siguin tan transversals les propostes que s'hi puguin arribar a sumar. Ja us ho anirem anunciant oportunament.
Parlàvem de la commemoració del 588è aniversari de la mort del comte Jaume d'Urgell, un acte que va tenir lloc ahir. També ahir va finalitzar el cicle Assolellats. Pep, quina valoració en feu de com ha anat el cicle enguany?
Bé, una mica seguint amb el que comentava abans l'Arnau del tema de les restriccions de capacitat, clar, heu de pensar també aquí que tot i fer-se a l'exterior i a l'aire lliure, també teníem aquesta restricció de capacitat. Tot i això, sí que valorem molt positivament la resposta per part del públic. Les propostes eren, a diferència, per exemple, de l'Emboirats, aquí l'Assolellats sí que té un marcat accent familiar, la proposta una mica més pensada per a tots els públics, així com a l'Emboirats és més infantil. I, per tant, aquí s'agraeix també perquè veus gent a nivell de públic de totes les edats, no? I, per tant, són propostes de les que la que està inicialment pensada, que justament la vam haver de suspendre per tema de la pluja abans de començar de les franqueses, fins la d'ahir, que ens va servir també com a ciutat de Balaguer per redescobrir un altre dels espais que s'ha renovat a la ciutat, com és el parc. Se li posarà, suposo, l'Arnau ho sap més que jo, se li posarà oportunament noms en aquell espai dels blocs de la Caixa, però seria aquest nou parc que s'ha reformat a la zona dels antics blocs de la Caixa. Per tant, aquestes quatre propostes que hem tingut de l'Assolellats, la resposta penso que ha estat bona i que pensem que el que sí ens ha de fer veure a l'hora de fer la valoració és que segurament, tant de bo que l'Assolellats de l'any vinent no tinguem coses com el fet de la inscripció prèvia, que sí que hem vist que hi ha algunes petites mancances en aquest punt, no? El tema de la inscripció prèvia era necessari fer-ho, però també és cert que això fa que hi hagi de vegades algun tipus de públic que s'inscriuen molt ràpidament perquè la inscripció es feia just al començament de totes quatre propostes, però de vegades no acaben venint, i això priva a altra gent que podria venir en aquella proposta, doncs que està ocupat al seient en aquest sentit, no? I per tant, sí que és cert que això, per sort, ja ho parlarà després la Núria amb l'Encontats, ho anem superant, però que és una, diguem-ne, de les mancances que hem trobat en aquest Assolellats.
Una de les mancances i un dels canvis que en aquest sentit, Núria, parlem ara amb la Núria Arbós, directora de la Biblioteca Municipal de Balaguer. Núria, em sembla doncs, que heu fet canvis en aquest sentit. Calia inscripció prèvia per participar en diferents dels actes de l'Encontats d'enguany i això em sembla que s'ha acabat suprimint.
Sí, per una banda, per l'experiència aquesta amb l'Assolellats de gent que reserva plaça i que després no acaben assistint i que, per tant, deixen cadires buides.
També ha passat amb ells al pati, no? Em sembla que sí. També hi ha hagut gent que s'hi va apuntar i després doncs, no van acudir als diferents concerts, eh?
Sí, va passar l'any passat també amb l'Encontats, però entenc que de tot n'anem aprenent. I l'Encontats, precisament, jo crec que té una oferta prou àmplia d'activitats perquè hi pugui haver gent que vingui sense tenir la inscripció prèvia i pugui trobar lloc per assistir-hi. Per tant, al final vam decidir eliminar el fet de fer la reserva prèvia de plaça, perquè hi ha, doncs, per exemple, habitualment hi ha 4 activitats al mateix moment i, per tant, és molt fàcil que si no trobes lloc en una puguis assistir a qualsevol de les altres propostes. Per tant, sí que recomanem que la gent assisteixi amb temps, quan vulgui veure un espectacle concret, que respectin les distàncies, però que hi ha cabuda per a tots els públics perquè hi ha moltes activitats al mateix moment.
Núria, parlem d'aquesta 6a edició de l'Encontats. M'imagino que ja pràcticament ho teniu tot enllestit. Destacar o recordar que aquest any hi ha un canvi de dates pel que fa a la celebració d'aquest Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer. Se celebrarà del 16 al 20 de juny. I també una altra de les novetats que m'imagino voldràs destacar, Núria, és la primera jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic Ciutat de Balaguer.
Sí, diferents novetats que venen per quedar-se. La data és una, esperem que sigui la data definitiva, ja que considerem que és una mica un final de curs festiu i que la gent té ganes de començar a sortir, comença a fer bon temps i, per tant, a nivell d'editorials, del sector del llibre, que també és un dels sectors importants que participen a l'Encontats, és una bona data i, per tant, doncs, esperem consolidar. I el que també esperem consolidar és aquesta primera jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic emmarcada en aquest 6è Encontats, que també doncs, volem donar-li continuïtat per acabar doncs, de arrodonir tot el que és una festa al voltant del món del llibre il·lustrat i que, per tant, tindrem les diferents vessants.
Vaig un moment a l'Arnau. Arnau, sempre havies dit que l'Encontats havia de créixer cap a la professionalització, eh? Ho has dit aquest any, però bé, ja ho venies dient des de fa temps, tu, eh?
Sí, sense renegar dels orígens, eh? O sigui, està molt bé l'apartat més festiu, aquesta festa que es fa els diumenges, més de caire familiar, amb contacontes, però enteníem que si volíem fer un salt i que la festa pogués créixer, ho havíem de fer cap a la professionalització i entenent que, o sigui, fent cas del nom que té l'Encontats o del títol que té, que és Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat, doncs que fos un punt de trobada entre els diferents agents del món del llibre. I, per tant, amb aquesta idea hem treballat en generar les condicions perquè il·lustradors, editorials, escriptors es puguin trobar a Balaguer en un cap de setmana on jo crec que podem dir amb la boca ben gran que serem la capital del llibre i de la il·lustració.
Núria, estan tancades les inscripcions per participar en aquesta jornada ja o no?
Les inscripcions per participar com a expositor i, per tant, poder participar després en aquestes trobades professionals les tancarem en els propers dies perquè, de fet, encara tenim cabuda per a més gent i, per tant, no volem tancar-les si encara tenim espai. El que sí que tenim obert és les inscripcions, que en aquest cas sí que n'hi ha, als diferents tallers dins del marc de la Jornada Professional d'Il·lustració, que els que són de pagament sí que tenen inscripció prèvia i la resta doncs, estan oberts al públic general i no requereixen inscripció.
Núria, una altra de les novetats de l'Encontats d'enguany és l'apadrinament, que serà a càrrec d'un escriptor, concretament a càrrec del Pep Molís, que és escriptor i també bibliotecari.
Sí, ens fa especial il·lusió perquè Pep Molís va ser el primer bibliotecari que vam tenir a la secció infantil de la biblioteca d'aquí de Balaguer i, per tant, doncs el convidem en aquesta doble vessant com a escriptor, perquè té més de 80 llibres publicats, però sobretot també com a bibliotecari. Per tant, ell també té aquest vincle amb la ciutat i ens feia molta il·lusió que aquest primer any que hi havia un escriptor, primer any no, perquè el Josep Bellverdú va ser el nostre primer padrí, ja va ser un escriptor, però sí que ara hem recuperat una mica la figura de l'escriptor, perquè volem diferenciar el que és l'Encontats, la jornada del diumenge, li volem donar el protagonisme a la vessant aquesta més de la narració i, per tant, de l'escriptor i, per tant, el padrí. La idea és que continuï sent alguna figura doncs, de l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, però des de la vessant de l'escriptor. I la part de la il·lustració, on són els dies previs i que, per tant, doncs ja li donem el seu protagonisme dels diferents tallers, taules professionals i tota la sèrie d'activitats que organitzem.
Parlem d'una altra novetat d'enguany i és que s'incorpora també la nit de llegendes com una activitat més dins de l'Encontats. Aquesta es farà el dia 18 de juny, el divendres 18.
Sí, de fet, la nit de llegendes sempre era el divendres aquest i, per tant, el marc de l'Encontats de passar-ho amb aquest cap de setmana de juny ens va perfecte per incorporar-la perquè la nit de llegendes no deixa de ser una activitat vinculada amb la narració oral i, per tant, creiem que és el marc més escaient que estigui dintre de l'Encontats i, per tant, s'allargui una mica la celebració i que, finalment, l'Encontats no sigui cosa només d'un dia, sinó que sigui també doncs, de més esdeveniments.
El diumenge dia 20, Núria, acabarà l'Encontats amb la gran festa familiar al voltant del món dels contes a la plaça del Mercadal, eh?
Sí, perquè la plaça Mercadal, en els moments que estem vivint actualment, ens permet poder mantenir distàncies, ampliar els aforaments als diferents espectacles, perquè la zona on ho fèiem habitualment són espais molt més reduïts. I, a banda, creiem que aquest any, per exemple, doncs, que hem tingut un increment de parades significatiu perquè formin part d'aquest mercat d'il·lustradors, editorials i llibreries, la plaça Mercadal ens pot acollir a tots i ens permet mantenir el protocol que estableix la situació actual amb un ambient, doncs, jo crec, que hi pot caber tot i que, per tant, crec que és l'espai més adient, sí.
Des del 17 de juny fins al dissabte 19, abans d'aquest diumenge dia 20, com dèiem, a la plaça del Mercadal, la programació se centrarà en l'àmbit de la il·lustració i es podrà gaudir, podrem gaudir, vagi, tots plegats de diferents tallers, xerrades i una taula rodona. I també destacar, recordar que aquest any Núria es manté l'espectacle de contes per adults, així com la jornada adreçada als professionals que treballen a les biblioteques.
Sí, això ja fa anys, des del primer any, que la jornada professional l'anem mantenint, adreçada als professionals de les biblioteques des de la província, i els contes per adults també, perquè entenem que els contes són per tots els públics, i el dissabte al vespre volem que sigui el dia que estigui adreçat més al públic adult, que evidentment el públic adult també pot gaudir el diumenge de qualsevol dels altres espectacles per públic familiar, però sí que volem donar cabuda, doncs, a això, no? Doncs que la gent entengui que els contes són per tots els públics i que també n'hi ha per adults. I la resta de tallers, doncs, que parlàvem abans a nivell de l'àmbit de la il·lustració, doncs, començaran, sí, el dijous dia 17 i s'allargaran fins al dissabte en format de xerrades, en format de taula rodona i de tallers per tots els públics.
Doncs molt bé, Núria, em sembla que breument ho hem repassat tot. No sé si ens hem deixat alguna cosa o si vols comentar alguna cosa més al respecte de l'Encontats.
Bé, que en cas de tenir algun dubte, que a la web encontats.balaguer.cat hi poden trobar tota la programació i la informació que necessitin.
I deies això, que algunes de les novetats, com per exemple la data o les dates de celebració, han vingut per quedar-se, eh?
Aquesta és la idea, sí.
Molt bé, doncs passem a altres temes. Arnau, de seguida celebrarem l'Encontats, però bé, m'imagino que de cara a l'estiu, doncs, la ciutat, ho dèiem també abans, estarà plena d'activitats. No sé si vols comentar, potser depèn més de l'àrea de joventut, però sí que es manté el Música i Tapes, el cicle de monòlegs, i hi ha una activitat nova que porta per títol Vine a ballar. Aquesta és una de les novetats d'aquest estiu.
Sí, com bé deies, això es porta més des de l'àrea de joventut, però aprofitant que avui estem aquí sí que podem avançar, doncs, que les activitats que s'han fet els darrers anys, doncs, que es mantenen. Òbviament estarem atents de quines restriccions hi ha a nivell de capacitat pels espectacles, si hem de dur o no mascareta, tot això ja ho anirem veient, forma part de la situació general, però sí, jo crec que ja podem dir ara, doncs, que les activitats que habitualment passen a l'estiu a la ciutat, com són totes aquestes que has comentat, o altres que no venen de la mateixa paeria, com poden ser els juliols de música i poesia, doncs es tiraran endavant si tot va bé.
Ens pots parlar tu d'aquesta novetat o no, del Vine a ballar?
Sí, bé, era aquesta idea d'incorporar, ho vam parlar amb els tècnics de joventut, de que la dansa hi fos present, no? Ho hem intentat els darrers anys, de que la dansa tingués presència a nivell de programació de teatre. També serà un dels punts forts del proper Festival Llavors, i també enteníem que dintre de tot aquest programa d'activitats de l'estiu, doncs, de la mateixa manera que hi ha espectacles de tot tipus o que hi ha monòlegs o que hi ha música, doncs, que hi havia d'haver un apartat per la dansa també.
I això es farà en diferents espais de la ciutat, en diferents barris, o es concentrarà en un únic lloc?
Això, la decisió va ser complicada i vam estar debatent si podia tindre un format més assolellat, per entendre'ns, si ho podíem anar fent a diferents llocs, però per un tema de logística i perquè encara no teníem clar com aniríem a nivell de restriccions, vam creure oportú que aquest any seguiríem darrere del teatre, com els darrers anys, amb la idea de que l'any que ve, si tot va bé, doncs es puguin explorar altres possibilitats.
Aquestes i moltes altres activitats, em sembla, Pep, que les podrem veure reflectides en l'agenda de Balaguer, l'agenda cultural de Balaguer, que em sembla que tornarem a rebre tots en format paper a casa, amb una agenda trimestral que, bé, em sembla que inclourà aquest cop, doncs, totes les activitats o actes des de Sant Joan fins a la diada de l'11 de setembre, eh? És una de les novetats també d'aquest estiu, la tornada de l'agenda en format paper, a banda de la, m'imagino, també virtual, no?
Correcte. De fet, és obvi que vam haver d'aturar màquines al que seria l'agenda en el format estrictament paper per una qüestió lògica de que fa un any es suspenien o s'ajornaven actes i, per tant, no tenia molt sentit que la gent rebés una publicitat en la qual el 90% de la publicitat que allà estava inclosa doncs, podia ser susceptible a ser canviada o a ser alterada o a ser ajornada o a ser suspesa. Arribant en aquest punt d'una tornada a l'activitat amb un mínim de garanties, doncs s'ha optat ja de tornar en el format paper, tot i que aquesta pandèmia també ens ha fet obrir els ulls a molts, que la part virtual, la part d'informació virtual, si ja estava implementada o ja era prou important en el seu moment, ha fet un creixement d'una manera brutal durant aquests últims temps i fa que la informació cada vegada més es busqui a través de les xarxes, a través de la web, a través de, en aquest cas, de l'agenda web, en el que ens correspon a nosaltres, l'agenda web de la Paeria de Balaguer. Però sí que és cert que encara hi ha una certa demanda d'alguns col·lectius de la ciutat, en el qual doncs, tenen dificultats en el fet d'accedir a algun tipus d'informació, i el que es fa precisament és tornar en el format paper, però més estrictament, en comptes del format que teníem abans de la pandèmia de manera mensual, es traurà el que seria un catàleg a nivell trimestral. Llavors ja s'anirà, en tot cas, remarcant puntualment algun detall per fer un recordatori. Però el tema és perquè la gent, no només de la ciutat de Balaguer, sinó la gent que vingui a la ciutat de Balaguer, pugui visualitzar en un moment, amb un sol clic, com aquell que diu, tota l'activitat que tindrà en els propers mesos. No de manera immediata, sinó que doncs, la gent que fins i tot abans de venir a Balaguer doncs digui, home, doncs, el mes de juny ja sabrem què és el que passarà a la ciutat de Balaguer a finals d'agost. Doncs això és important. És important a nivell de format paper, però també traslladem el fet de que a la pàgina web, tot i que de vegades no s'anunciï concretament l'activitat que tindrà lloc al mes de desembre, sí que ja s'anirà publicant també en llarg termini a la pàgina web quan tindran llocs les activitats grans a la ciutat de Balaguer. Per tant, la informació serà de manera híbrida a partir de ja. O sigui, com comentaves, aquesta agenda serà des de Sant Joan fins a la Diada Nacional i veurà la llum de manera immediata i tindrà una continuïtat. La idea és que aquest format tingui continuïtat amb el que seria una agenda de tardor, després passaríem a la d'hivern, a la primavera, i tornaríem a la d'estiu.
Molt bé, perfecte. Parlant de la Diada, ens situem al mes de setembre, Arnau, un mes de setembre en què podrem gaudir del festival llavors aquest any o...?
Esperem que sí, això l'any passat si no en vam poder acabar de gaudir va ser pel tema del temps. Esperem que aquest any ens respecti i sí, tornem a preparar el festival llavors amb molta il·lusió i amb novetats i com bé deies al setembre, una mica abans del que ho vam fer l'any passat. L'any passat era a finals de setembre i aquest any ho traslladem abans perquè és un festival que va una mica que va agermanat amb Fira Tàrrega i que serà l'avantsala de la Fira del Teatre de Tàrrega, especialitzant-nos, això sí, amb el tema amb la disciplina de dansa i arts del moviment.
I en podrem gaudir a les franqueses o...
Sí.
O això està per...
No, seguirem a les franqueses. Jo crec que del poc que vam poder fer o del poc que ens va deixar fer el temps l'any passat, el que sí que vam veure és que les franqueses és un espai idoni per dur una activitat d'aquest tipus. Tenim el monument, que ja de per si és espectacular, i tot l'entorn natural que l'envolta, que reuneix totes les condicions per fer aquest festival. Un festival de petit format, un festival amb menys gent i amb una programació més petitona i que tothom en pugui gaudir al voltant.
Programació que ja està tancada o encara esteu acabant de...
L'última? La tenim pràcticament tancada, falta molt poquet i suposo que els propers dies doncs, ja ho podrem fer públic amb la imatge gràfica corresponent i amb tots els noms ja tancats.
Per tant, ara no ens avanci res, eh?
Bé, el que sí que us puc avançar és que el que ja dèiem, que la protagonista serà la dansa i les arts del moviment, i jo crec que fa molt bona pinta i que la gent li agradarà.
Molt bé, Arnau. Parlarem doncs en properes edicions d'aquest espai o també doncs en altres espais o programes o informatius de Ràdio Balaguer quan ne tinguem doncs més detalls. Acabem amb dos temes. El primer d'ells és el Forma Balaguer, Espais d'Art Contemporani, un esdeveniment per a la creació, la difusió i la promoció de l'art contemporani que està previst, Arnau, que es realitzi aquí a la ciutat entre l'1 i el 23 d'octubre. Parla'ns una mica d'aquest nou projecte aquí a la ciutat que vau presentar doncs no fa pas massa dies, eh?
Bé, hem estat ara fent repàs i, de fet, abans, a micros tancats, dèiem de què parlarem avui. La sensació és que hi ha tants temes damunt de taula que costa saber de què parlar, però sí que havíem detectat que hi havia aquesta mancança, no? Que el tema de l'art, i en concret l'art contemporani, no l'acabàvem de tocar dins de la programació i que, a més, fent una anàlisi a nivell de territori, sí que hi ha molts festivals de teatre, de música, de circ, però que el tema de l'art i l'art contemporani no, ningú l'estava assumint allò clarament, i per tant el que fem és fer això, és impulsar el Forma, aquest espai d'art contemporani, i a més ho fem amb altres actors del territori que són uns referents dintre d'aquest camp, com poden ser Plantes, Fundació Soriguer, o els mateixos Fundació Margarida de Montferrat aquí a la mateixa ciutat.
Un dels principals objectius del Forma Balaguer, explicàveu durant l'acte de presentació, Arnau, que és la descoberta, no?, dels carrers, places, edificis i equipaments de la ciutat des d'una mirada artística i compromesa, vau dir.
Sí, és aquesta idea de que si la gent no va als museus d'art contemporani, doncs anem a portar l'art contemporani a la gent i, per tant, trenquem les barreres o trenquem les parets dels museus, anem a posar l'art al carrer i anem a descobrir la ciutat amb aquesta mirada diferent, no? Ho hem vist amb altres ciutats, amb altres tipus d'expressions artístiques, doncs vindria a ser una mica aquesta idea, com per exemple podríem parlar de Vic amb el Mercat de la Música Viva o del mateix Tàrrega amb la Fira del Teatre, doncs el que anem a fer és una cosa similar, no? Anem a descobrir la ciutat, anem a conèixer racons, places, carrers, tot buscant aquestes peces d'art contemporani.
El projecte i l'esdeveniment tindrà tres apartats, una dedicada als projectes individuals, una altra a actuacions i una tercera a projectes comunitaris?
Sí, correcte. Creiem que era important que no ens centréssim només en artistes consolidats, sinó que es pogués tirar endavant iniciatives on la pròpia ciutadania hi participés i sobretot adolescents o gent que està en edat de formació o d'escolarització, perquè s'ho sentin més seu i perquè, bé, ho hem anat dient en el transcurs dels debats del Pla Estratègic de Cultura, que un dels sectors o un de les bosses de població que cal anar a buscar perquè la salut de l'àmbit cultural a la nostra ciutat doncs estigui bé, estigui en forma, és la gent jove. I, per tant, amb la mirada posada en aquesta gent, quan impulsem nous esdeveniments i quan repensem els que ja hi eren.
És un projecte aquest que també neix per quedar-se?
Esperem que sí, al final.
Confieu que tingui continuïtat, eh?
Sí, bé, malament aniríem si féssim néixer coses ja amb la idea de que no puguin prosperar. Per tant, sí. I, a més, creiem que té un recorregut molt llarg, perquè hi ha molts camps per explorar, diguem que és un terreny poc que s'ha tocat poc, i bé, i a més ho fem molt ben acompanyats.
Molt bé, acabem amb una altra qüestió, amb una darrera qüestió. Arnau, la Paeria de Balaguer, ho anunciàvem la setmana passada en els informatius, crearà properament una línia de suport adreçada, ens deies tu mateix, a professionals de l'àmbit de la creació artística. Estarà dotada amb 10.000 euros, aquesta primera convocatòria, i beneficiarà un total de 10 creadors, ja que la intenció és que es rebin cadascun d'ells 1.000 euros. Per tant, amb 10 creadors doncs, esgotarà la partida. Recordem una mica el perquè d'aquesta línia de suport adreçada, com deies, a professionals de l'àmbit de la creació i amb quin objectiu l'heu creat, l'heu ideat?
Bé, de línies de suport o de línies d'ajut o de subvenció dins de la casa n'hi ha moltes. Tots tenim en ment les mateixes subvencions per associacions o entitats, o ara recentment les que han sortit pel sector del comerç o de les empreses. Aquesta no és una idea que neix fruit de la pandèmia, ja s'hi estava treballant, ja ho teníem en ment, però sí que creiem que feia falta una línia específica per l'àmbit de la creació, que de vegades potser els tenim com més oblidats o només els tenim en compte a l'hora de programar. I enteníem que només programant no n'hi ha prou, sinó que hi ha projectes que el que fa falta és impulsar-los des del principi i donar una ajuda perquè es puguin materialitzar. I un cop materialitzats, doncs llavors sí, ja entraran a la roda i ja es podran programar. Però enteníem que era important poder fer aquest suport, sobretot amb els creadors locals, i per això quan es va plantejar aquesta línia d'ajuts, una de les condicions que es va posar és que seria per creadors locals o per creadors de fora que el seu eix del projecte és la ciutat o la nostra àrea d'influència.
Destacar també, Arnau, segons ens comentaves, que aquesta línia de suport a la creació no només contempla una ajuda econòmica, sinó que també hi ha una part de suport a les denominades residències artístiques.
Sí, al final és un tema d'acompanyament dintre de tot aquest procés creatiu. Òbviament, els diners són molt importants per poder impulsar segons quins projectes, però no només hem de tindre en compte els diners, sinó que hi ha tot un tema de posar a disposició de les companyies o dels creadors espais per poder-los desenvolupar. I, per tant, si a Balaguer tenim un equipament espectacular com és el teatre per poder dur a terme aquestes residències artístiques, doncs bé, ja ho havíem començat a mirar. La pandèmia ens va trencar una mica aquesta idea inicial i ara simplement el que hem fet és posar-ho sobre paper, acotar-ho, dir quins són els requeriments per poder-se acollir amb aquesta línia d'ajuts i marcar unes finestres, no? Perquè hem de tindre en compte que l'equipament del teatre té una programació estable i, a més d'aquesta programació estable, doncs hi ha un seguit d'activitats de ciutat que també, a les que també s'ha de donar resposta. Per tant, feia falta marcar dins del calendari anual quines eren aquestes finestres per poder acollir companyies i poder fer aquest acompanyament a nivell d'equipament, també a nivell tècnic i fins i tot en alguns casos a nivell de publicitat, no? De poder dir que els creadors locals estan tirant endavant projectes i donar-los a conèixer.
Les bases em sembla que pràcticament ja estan tancades, estan elaborades, per tant, la convocatòria d'aquesta línia per quan, Arnau? Ens deies un cop aprovat el pressupost d'aquest exercici i et vas aventurar a dir l'altre dia en els micròfons de Ràdio Balaguer que abans de les vacances d'estiu, vas dir, per tant, entenc que el pressupost no es portarà a aprovació el mes de juny, segons ens comentava el Pai en Cap la setmana passada, però sí que per les teves paraules entenc que el juliol es podria aprovar i, per tant, ja obrir la convocatòria d'aquesta línia d'ajuts?
Esperem que sí. Diguem que la setmana passada em vaig tirar a la piscina i ara, els propers dies, veurem si està plena o no. Però sí, esperem que abans de l'estiu puguem haver fet aquesta publicació, puguem haver explicat que exactament en què consisteix o quines són les condicions d'aquesta línia d'ajuts, les haguem pogut publicar i començar a rebre ja propostes de projectes.
Doncs molt bé, ho anirem seguint. Hem repassat diversos temes. Esperem que hagin estat de l'interès dels oients de Ràdio Balaguer. Posem ara ja el punt i final al Portes Obertes d'avui dilluns, dia 7 de juny, agraint al tècnic de cultura, el Pep Angerri, a la directora de la Biblioteca Margarida de Montferrat, Núria Arbós, i al paer de cultura de la Paeria de Balaguer, l'Arnau Torrente, doncs, haver participat un cop més en aquest espai. Gràcies a tots tres, molt bon dia i fins la propera.
Moltes gràcies, Sònia, i a tot l'equip de la ràdio per fer d'altaveu de tot el que passa a la ciutat.
Només faltaria. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.